Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts, dramàtics sabadellencs, a l'Amunt al Taló, el programa que cada dimecres entra en antena per posar-vos al dia de l'actualitat teatral de la ciutat. L'emissió la forma, com cada setmana, l'equip integrat per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, el Marcel Castillejo i qui us parla, l'Eloi Garcia. Tot plegat, enllaçat per la veu del programa, en Francesc Asens, i posat a punt pel nostre home a la peixera, en Toni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 185. Atenció, que comença. Com cada dimecres, començarem fent una ullada a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. Després, parlarem sobre la 27a edició dels Premis Butaca amb l'Elvira Franc i la Carlota Gorgori. L'entracte avui es converteix en escena principal perquè escoltarem la conversa que vam tenir divendres passat amb en Manel Dueso a la secció Comedians Sabadellencs. Per acabar, i per no perdre el costum, Elvira Franc ens comentarà les obres que ha vist aquesta setmana. Estigueu atents perquè el programa d'avui ve carregat de teatre barceloní. Atents al taló de fons que l'Adrià ens ha penjat avui. Platea les fosques, taló amunt i som-hi!
El taló de fons.
Sembla ser que la pandèmia comença a deixar-nos. Els teatres, per fi, poden tornar a omplir el seu 100%. La cultura popular i tradicional podrà tornar a sortir als carrers de Sabadell, o almenys si els tècnics de l'Ajuntament deixen de ser tan restrictius amb les mesures. Davant d'aquest escenari, és possible que puguem recuperar el tradicional quinto del Ciervo, la cavalcada de Reis, la cercavila dels Tres Tombs, el Carnestoltes i moltes festes al carrer. Esperem que el maleït virus per fi ens deixi tranquils i puguem entrar doncs en aquesta nova normalitat, on hi predominarà malauradament l'ús de la mascareta. Encara ens queda molt per tornar a les condicions pre-Covid. Aquesta pandèmia ha modificat els hàbits de tothom i no sabem si la mascareta doncs es quedarà per sempre a les nostres vides. Haurem d'anar veient com evoluciona tot plegat. Però de mentre, recordeu que la cultura és segura. I a Sabadell, encara més.
La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què hi tenim aquesta setmana?
Doncs aquesta setmana a la cartellera sabadellenca hi tenim el Teatre Sant Vicenç. Aquest divendres i dissabte seguiran representant The Party a les 10 de la nit. I recordem que és la pròrroga, per tant, aprofiteu aquesta última oportunitat per anar-la a veure.
Som-hi a comprar entrades. Què més?
Després, el Ciervo defensaran Sensations, que és màgia, aquest dissabte a les 10 de la nit. Seguim al Teatre Alternativa, que figurarà en la casa de Bernarda Alba aquest diumenge a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Uh-huh. També al Teatre La Bàscula interpretaran l'Inspector General aquest divendres a les 9 de la nit, i aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda també podeu aprofitar per anar-hi. Després seguim al Teatre Arlequí, que hi ha en cartellera La Castanyera. La podreu anar a veure aquest dissabte a les 6 de la tarda i aquest diumenge a les 12 del migdia. I tindreu oportunitat fins al 31 d'octubre, un cop passada la castanyada.
Millor, perquè si ho hem de fer tot aquest cap de setmana, no tenim temps. Què més?
Exacte. I a l'Espai Foc Ventura, la companyia El Cabot interpretarà Masters demà a 9:15 del vespre. Seguim al Teatre La Sala, que mostraran La motxilla de l'Ada aquest diumenge 24 d'octubre a les 6 de la tarda. Uh-huh. Després, la companyia Entretinguts representaran aquest dissabte una castanyada amb termes anglesos, que tractarà sobre el Halloween i la castanyada, aquesta polèmica.
Molt polèmic, i tant. Tu què fas, castanyada o Halloween?
Jo castanyada.
Ah, jo també. Ara, tot i que les castanyes i els panellets no m'agraden, però...
Però sempre s'ha de defensar la castanyada. I després seguim a l'Espai Àgora, que representaran El Crèdit aquest dissabte i diumenge a les 7 de la tarda, i també es figurarà Àgorum, que és aquest dissabte a les 7 de la tarda. I hi haurà música Se abren los caminos aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Molt bé!
També, per últim, seguim a la Biblioteca de Can Botjaner, que presentaran Contes xics, tics, mics, petits, aquest dissabte a les 11 del matí. I a la Biblioteca Vapor Badia, aquest mateix dissabte, 11:45 del matí, mostraran Pollets xics i Gallines picotines.
Propostes per tothom i per tots els gustos. Escolta, Hi havia obra fake la setmana passada?
I tant, com cada
Quina
setmana.
És?
Doncs, com m'imagino que veu suposar, va ser la de, la de la companyia Atletes Teatre, que dèiem que representaven Els que corren, que és una obra amb diferents visions i espais, que dèiem que es representava el dissabte, però com ara diem i confirmem, és una obra fake.
Res, doncs, i per endevinar la d'aquesta setmana?
Doncs, ara, a pensar en d'aquestes que hem dit, quina serà.
A pensar i a comprar entrades. Recordeu que també podeu consultar altres propostes culturals de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats. Bon vespre, Júlia, fins la setmana que ve.
Bon vespre.
Els Premis Butaca de Teatre de Catalunya són uns premis teatrals catalans creats l'any 1995 en reconeixement de les obres de teatre estrenades a Catalunya. Un reconeixement decidit per votació popular i presentat, aquesta edició, al Teatre Monumental de Mataró. Per comentar-ho tot plegat, comptem amb la companyia de l'Elvira Franc i la Carlota Gorgori. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què, com ho teniu això? Ja vau fer totes les votacions?
Ja tenim la llista completa dels nominats.
De totes les categories?
Sí, de totes les categories. I per dir-te que jo ja he votat, també, eh?
Jo també.
També?
Ja he fet la
perfecte,
feina.
Perfecte, Carlota. Difícil, eh, de votar, Carlota?
Algunes sí, la veritat és que sí. Per mi, algunes amb molts nominats i d'altres amb pocs.
Exacte.
A veure si em doneu alguna idea, que ja, a mi encara me'n queda algun per decidir.
A veure, comencem. Comencem per l'obra que ha tingut més nominacions, que és Canto jo i la muntanya balla, la novel·la de l'Irene Solà, amb direcció de Joan Arquer i Guillem Albà, que surt com a favorita amb 8 nominacions. El millor muntatge, la millor direcció, la millor actriu de repartiment, per l'Anna Saúl, la millor escenografia, el millor disseny de llums, el millor vestuari, el millor espai sonor i la millor composició musical. Què et sembla, Carlota, aquestes nominacions?
Déu-n'hi-do, moltes nominacions, però jo he de dir que no les he votat a totes, eh?
No coincidiu?
No, jo no he votat a totes, tampoc, eh?
A veure, Carlota, tu què tens? Sembla les tazos, això,
no.
A veure, va.
Clar, per mi, Canto jo i la muntanya balla va ser una obra que per mi era perfecta en el seu complet. Llavors, potser en nominacions més individuals o de petits aspectes de l'obra, he trobat que hi havia altres muntatges millors, però, per exemple, sí que ha sigut la meva votació del millor muntatge teatral. Perquè, bueno, em sembla que ja ho vaig dir fins i tot al programa de tancament de la temporada, que per mi hagués aplaudit i que hagués sortit tot l'equip a l'escenari i aplaudir-los a tots. I per mi, per això, el fa el millor muntatge teatral.
Sí, sí. A veure, com a millor muntatge teatral n'hi ha diverses, com a millor actriu de repartiment també. Aquestes són les nominacions, però clar que han de compartir amb altres persones i altres propostes, eh? Aquesta és la més nominada, diguéssim, eh? De Canto jo i la muntanya balla. Després tenim De què parlem mentre parlem de tota aquesta merda, l'obra de la Calòrica, que es va estrenar al TNC i després es va tornar a presentar al Poliorama i ha obtingut 5 nominacions. Això no vol dir que jo les hagi votades, eh? Són 5 nominacions que van compartides amb altra gent. És a la nominació al millor text, a la millor caracterització, a la millor actriu de repartiment per la Mònica López, millor direcció teatral i millor muntatge teatral. És de les que està, doncs, ben situades a les travesses. Mm-hmm. Carlota, n'has votat alguna d'aquestes?
No. I mira que vaig sortir molt contenta, però és això que dius, el compartir les nominacions amb altres muntatges, si els has vist, és aquesta indecisió, no?, de a veure què fas, i t'has de fixar en petites coses que potser fan que, encara que no votis una obra, a mi em va agradar moltíssim l'obra, realment.
Correcte.
Després ho direu, de fet, quines heu votat, és que ara
jo
tinc
no.
Curiositat. Home...
Jo no.
Ah, jo per mi sí, eh? No passa res.
Jo no les diré. Primer perquè ja no me'n recordo, perquè amb moltes vaig haver de dir, bueno, votaré aquesta i després ho compensaré votant una altra. Les que he votat moltes amb les mateixes nominacions, en els mateixos mm-hmm. aspectes, i llavors ho vaig haver de sortejar, diguéssim, una mica.
Ha de costar, de fet, decidir.
Sí, ha costat.
Una sola.
Aquest any són diverses els muntatges que tenen 5 nominacions. Com, per exemple, El combat del segle, de Denis Sidinkan, està nominada com a millor muntatge teatral, millor direcció, millor escenografia, millor disseny de llums i millor vestuari. També Les tres germanes, aquesta moderna adaptació del clàssic de Chekhov, està nominada com el millor muntatge teatral, millor direcció, millor actor de repartiment per Lluís Soler, millor escenografia i millor disseny de llums. Recordo que, Carlota, aquesta va ser una de les que vam posar en el, nostre...
A la travessa. Obres.
Ranking, exacte. Sí.
La Combat del segle, jo he de dir que tampoc l'hagués nominada tantes vegades.
Però és jo no l'he vist, per tant, hi ha nominacions que si no has vist penses, bueno, doncs o deu valer la pena o potser no, que també passa.
Jo et diré que la vaig veure i no vaig sortir tan entusiasmada per tenir 5 nominacions. Però bé, aquí està, eh? També tenen 5 nominacions, 2 muntatges més. M'hauria de pagar, que està nominada com el millor text de Jordi Prat i Coll, com a millor espectacle de petit format, millors actors, l'Albert Pérez i el Carles Roig, i millor actriu de repartiment, a Laura Márquez. De Laura Márquez en vam parlar fa poc, perquè és una grandíssima actriu que, segons com, no està prou reconeguda. Jo he de dir que aquesta obra, és el que deies tu, Carlota, jo encara no l'he vist, l'aniré a veure molt aviat, perquè la tornen a repetir, però amb aquestes nominacions tinc moltíssimes ganes de veure-la i valorar, però per tant no l'he pogut debutar. No sé si tu la vas veure, Carlota.
No, tampoc, em vaig quedar amb les ganes. Però és això, a vegades, clar, quan no les votes, si no les has vist o l'has pogut gaudir.
Exacte.
Tot i que a vegades pel nom et ve l'impuls de dir, bueno, segur que s'ho mereix.
Però sí. També és trampa, això.
Sí, però llavors et venen més ganes de veure, com ha sigut aquest cas, no?, de que, com que l'han tornat a programar, doncs ara hi aniré encara amb sentit... No diguem-ne crític, però a veure si aquestes nominacions són realment merescudes o no.
Per gaudir-la, per gaudir-la. També s'hi ha d'anar per gaudir.
Per gaudir, evidentment, quan anem a teatre és per gaudir, això sí. Tenim també Mare de Sucre, aquesta potent defensa de la Clàudia Sedó, de la maternitat a les persones amb discapacitat, com nominada com a millor text, millor actriu de repartiment a la Maria Rodríguez, millor direcció i com a millor actriu per Andrea Álvarez, una de les intèrpretes amb discapacitat que va participar en aquesta emotiva peça. I no ho tindrà fàcil, l'Andrea, ja que en aquesta categoria, aquest any també estan nominades la Clara Segura per la Filomena Maturano, l'Emma Vilarassau per La Cabra o Qui és Sílvia i la Maria Rivera per Solitud. Totes unes actuacions, jo sí que les he vistes totes, molt potents. Aquí sí que al moment de votar, particularment, doncs, no sé, em va costar decidir-me, eh?
Bueno, jo és que aquí ho tenia fàcil una mica jo, per votar. No, però perquè, primer, perquè només n'havia vist dues, havia vist Mare de Sucre i La Cabra. Per mi la interpretació de l'Andrea va ser bestial.
Bestial.
Però també penso que l'Emma porta un recorregut a darrere que amb La Cabra es va lluir molt comparat amb potser altres muntatges que ha fet. I per mi va ser un reconeixement.
Molt bé. Sí, sí. En aquest cas sí que dic que jo també la vaig votar a l'Andrea, perquè s'ho mereix, la veritat és que sí. Tot i que reconec que la Clara Segura ho feia perfecte i la Maria Rivera, que l'havia vist poc, però la vaig descobrir com una molt bona actriu. Va ser com un descobriment, perquè l'havia vist en papers petits, allà feia la protagonista de Solitud, i a mi em va convèncer molt aquesta noia. Però sí, també vaig votar l'Andrea. Tenim el Joan Carreras, que està proposat com el millor actor per La història d'un senglar, junt amb David Menéndez per L'olor aixordadora del blanc, l'Enrico Laniello per Filomena Maturano i el Josep Julien per la seva interpretació a Sandra. Aquí no vaig dubtar gaire, aquí ho vaig tenir molt clar. I tu, Carlota?
També.
Em sembla
no sé
que vam votar
si
el mateix.
Però també.
Ah, és allò que ho hauríeu de dir a la vegada, jo compto tres, llavors dieu un nom, o el Vira em fa que no.
Segur que quasi bé apostaria que també vas votar el Carreras, eh?
Sí.
S'ho mereix, s'ho mereix. Continuem. Després hi ha 4 muntatges de musicals aspirats a la millor... proposta musical. Barcelona 24 hores, La filla del mar, Mistela, Candela i Sarsuela i Balada per un home mort. Les he vist tres nivistes d'aquestes. I també ho vaig tenir bastant clar, quina vaig votar.
Clar, jo només n'havia vist dues. Em va costar, però bueno, potser és de les que m'ha costat més.
A mi em va agradar molt la Mistela, Candela i Sarsuela. Honradament.
Veus? Jo era una de les que no havia vist.
Doncs està molt bé. Si la tornen a proposar, que a vegades el Maldat tornen a repetir les propostes aquestes, i més si ha estat nominada i per la sort guanyés, guanyés un butaca, potser la tornaria a reposar. És de les que aconsello que es vegin. És una obra, com diuen, de petit format, però molt ben elaborada, feta amb molta il·lusió i que, bé, és molt rodona. Continuem. Nominats al millor actor de musicals: Jaume Canals per Barcelona 24 Hores, Joan Saez per Mistela, Candela, Sarsuela, Lluís Oliver per Mistela, Candela, Sarsuela i Toni Vinyals per La filla del mar. Claríssim. Continuem?
Endavant.
Vinga. Pel que fa als nominats per l'espectacle de petit format, estan nominats, a part de M'hauríeu de pagar, que em sembla que ja n'hem parlat a l'Àtrium, que ja n'hem dit, tenim El bon policia, que també es va fer El Maldà, La història d'un senglar, una altra vegada, al Teatre Lliure, i Pruna, que recentment la van fer a la Sala Brossa, que recentment van tancar, abans de vacances van tancar. En havies vist alguna de totes aquestes, Carlota?
Sí, sí, sí. I suposo que per altres nominacions, que a mi això em passa, no? Quan votes a una categoria una obra i a l'altra hi torna a ser, a mi és com que m'empenyo una mica a continuar fent el reconeixement a l'obra que m'ha agradat.
Clar. I continuem. Butaca per la millor actriu de musicals, que estan nominades l'Aida Llop per Mistela, Candela i Sarsuela. Ja veus que es va repetint, la Mistela, Candela i Sarsuela. La Júlia Benjoc per Pegados, la Mariona Castillo per La filla del mar i la Mireia Orrit per Barcelona 24 hores. També molt acertades les nominacions. Continuem. Roger Casamajor està nominat com a millor actor de repartiment per Galatea. La Magda Puyo, nominada com el millor direcció teatral per I només jo vaig escapar-me. Com a millor escenografia també trobem La dita de la iguana, una escenografia...
Això t'ho volia preguntar ara, Jota, perquè aquesta no l'he anat a veure, però n'he vist fotografies de l'escenografia i tenia molta curiositat per saber quina diríeu aquí. Carlota, tu què tens d'escenografia?
Escenografia, jo he votat a l'Alfred Casas i a la Closca per Canto jo i La muntanya balla. La nit de la iguana, l'escenografia és espectacular, molt ben recreada, però crec que crec que és massa pel muntatge que és després.
Semblava més bé una pel·li de l'Indiana Jones.
Sí, sí. Jo també sí, havíem
d'omplir d'alguna manera l'espectacle, perquè des del meu punt de vista, hi han coses que es queden molt fluixes i llavors l'escenografia sí que surts i dius ostres, però valorant-ho tot, per mi amb moltes menys coses fan molt més l'Alfred Casas i la Closca amb Canto jo i La muntanya balla.
A veure, continuem. La Filomena Martorano de La perla 29, que la van fer a la Biblioteca de Catalunya, i La cabra o qui és Sílvia, que la van fer al Villarroel, han estat nominades també com el millor muntatge teatral, que junt amb les que ja hem citat abans. Aquestes són les nominacions, entre altres, moltes altres, que hem anat esmentant durant la temporada. Hem parlat d'aquestes obres. Hi ha moltes altres nominacions que potser ens allargarien massa. Ara al públic li toca votar. Toca votar els seus preferits. La Carlota i jo ja hem votat, però doncs, tu, Eloi, i qualsevol persona que hagi anat a veure els espectacles pot votar. Que s'acceptaran aquestes votacions fins una setmana abans de la gala, que aquest any es recuperarà en format normal, o sigui presencial,
I tal per com fi
has, sí, tal com has dit, Eloi, es farà al Teatre Monumental de Mataró el dia 15 de novembre. Destacar que pràcticament, tal com he dit, totes aquestes obres, o la majoria de les obres, n'hem parlat en el programa. I sempre n'hem parlat de les que han estat nominades, pràcticament hem coincidit bastant amb els criteris de les persones que han fet les nominacions.
En seguirem parlant, doncs.
Sí.
Haurem de veure com acaba tot plegat el dia 15 de novembre. Ja no tenim més temps, em sap greu, ho deixem aquí.
Felicitem a tots els nominats, per això.
Exacte, i molta sort.
Exacte.
Molt bé, gràcies Elvira Carlota per ser aquí ara amb nosaltres i continuarem ara escoltant l'entrevista que li van poder fer a en Manel Dueso el divendres passat, figurant de l'obra Combat de Negre i de Gossos del Tantarantana.
Bona nit, estimada radioients. Aquesta darrera setmana, amb l'Elvira Franc, us tornem a oferir altre cop una secció de comediants sabadellencs. I és que hem viatjat fins a Barcelona, ens hem acostat al Teatre Tantarantana a veure Combat de Negre i de Gossos, on hi apareix un sabadellenc que no podíem deixar d'entrevistar, que és en Manel Dueso. Bona nit, Manel.
Molt bona nit.
Elvira, com anem? Què tal?
Doncs bé, només voldria explicar una mica el Manel Dueso. És actor, director, dramaturg, coach de televisió també, de televisió, i mestre de teatre. O sigui, és tota una personalitat dintre del teatre. Que, jo crec que ha dedicat la seva vida al teatre. Això perquè sí. Vas començar de molt jovenet, oi, Manel?
Sí, als 5 anys.
Als 5 anys.
5 anyets tenia, acabava de fer 5 anyets, sí, sí.
I on vas començar?
A Sant Vicenç, a Sabadell, sí. Uh-huh. Sí, sí, ens van... El director, el Frederic Uller, em sembla que era veí nostre. I aleshores, no me'n recordo quina obra van fer, que no eren els Pastorets encara, després ja vaig fer Pastorets i tot això, no sé quina obra era, no ho recordo, que necessitaven com 10, 15 nanos petits, no? I em van dir si jo vull anar, jo, loco, sí, 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 que vull venir, i la meva àvia m'hi va portar, els meus pares no volien, però la meva àvia m'agafava i anàvem a passejar, i recordo perfectament, l'únic que fèiem era un decorat de paper que hi havia a la Font de Canaletes, no? Representava el començament de les Rambles, i llavors sortíem aquests nanos amb una gorreta, pantaló curt i tal, amb tot de Vanguardias. Ah. I deia, ha salido la Vanguardia, ha salido la Vanguardia. I aquesta va ser la gran interpretació.
El primer paper que vas
el primer
preferir,
paper als 5 anys, repartidor 5 anys. De Vanguardia, veus?
Molt bé, molt bé. I a partir d'aquí vas anar continuant fent teatre...
Vaig continuar fins als 10 anys fent teatre a Sant Vicenç, sí, fent els Pastorets, fent la revista que fèiem a l'estiu, que era molt divertit, fèiem tot... Com una varietés fèiem... escenes divertides, som de la família Ulisses, i no sé, bueno, era molt divertit. Jo em divertia molt, m'ho passava molt bé, m'agradava molt, però vam canviar de barri, vam anar a viure a les Termes i després a la plaça Barcelona, i a casa, i vaig començar el batxillerat i a casa meva em van dir que no, que no es podia fer més teatre.
Ah, van dir que no podies fer més teatre.
No, no, que havia d'estudiar i que el futur era estudiar i ja està. I que a casa sempre volia anar, a casa, bueno, els meus pares eren obrers i... I volien que jo treballés a la caixa d'estalvis com molta gent.
Que era un sou segur.
Era un sou segur i que a més tenies la tarda per anar a estudiar després. I vaig anar, em vaig presentar.
Ah, també.
Bueno, perquè quan m'obligaven, però bueno, jo l'agafava com que no volia entrar a la caixa. Feia així, pum, ja sabia que no entraria.
El més malament que podies. Sí. I llavors com vas ser? Perquè vas passar per l'Institut de Teatre.
Sí, bueno, després, tot i així, allà a les Termes hi havia un grup de gent que feia teatre, jo feia teatre d'amagat. Jo vaig continuar fent teatre d'amagat, i llavors fèiem un teatre com molt combatiu, anàvem pels barris de Torre Romeu i recitàvem poemes de Brecht, venia la policia, bueno, una mica de merder d'aquests.
Ja.
No? Sí.
Tot d'una època, no?
Sí, tot d'una època. I al final ja un dia sí que... bueno, jo estava treballant en un laboratori textil i venint a estudiar a Barcelona batxillerat nocturn i bueno, tot una sèrie de coses. I al final vaig decidir que em presentava a l'Institut de les Proves de Selectivitat l'any 74 i em van agafar. Uh-huh. No, i llavors jo vaig tenir claríssim, vaig arribar a la feina i vaig dir, escolta, puc venir el dematí unes hores si voleu, si no plego. Va dir, no, vine. Sí, sí, home, tal, home, clar, hòstia, i tu sempre has volgut fer això? Molt bé, es van portar molt bé. I vaig arribar a casa i a sopar, el meu pare i ma mare els vaig dir, mira, he plegat de la feina quasi bé, farem mitja jornada, no sé què, ara no, però d'aquí poc me'n vaig a viure a Barcelona i m'he matriculat a l'Institut del Teatre. I ma mare, no pot ser, no sé què, no sé què, i el meu pare, bueno... Ja ets gran, és la teva via, ja t'espavilaràs. I bueno, i ja està.
I vas venir a viure a Barcelona?
Vaig venir a viure a Barcelona, vaig estudiar aquí, ho vaig passar molt malament, perquè jo també soc molt orgullós i llavors no tenia un duro i treballava, feia enquestes, feia no sé què, venia calendaris per Nadal, bueno, fins que amb l'Oriol Genís i altra gent, que som de la mateixa promoció, vam crear un grup de teatre al carrer.
Sí, això ja ho recordo.
Que es deia Terrabastall, Tall, Vall, Ventall.
Me'n recordo d'això, sí, me'n recordo sí. Teatre de carrer, de que carrer. No és teatre al carrer,
no,
és
no,
teatre
no,
de carrer, carrer.
Sí, sí.
Que és una diferència,
sí,
eh?
Sí, 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 nosaltres, a part, no fèiem només cercaviles i això, sinó que fèiem altres coses al carrer. Uh-huh. Fèiem activitats, per exemple, me recordo que vam agafar un tros de cartró, vam fer una càmera, vam un trípode de pintor, fèiem com que fèiem el Don Juan Tenorio. Uh-huh. I a les estacions de metro grans, com la de Universitat, ens posàvem allà i representàvem això, com que filmàvem escenes. Ostres. Passàvem el barret i tal. Uh-huh. I fins ara la cosa fantàstica era aquí gent que et deia per què televisió n'és, quan lo hacen? No sé què, i era un tros de cartró, saps? Fantàstic, no? La, sí, sí, la màgia.
Que s'ho creien, i tant.
Que s'ho creien, sí. Fantàstic.
I a partir d'aquí llavors vas ser cofundador de sí, la Sala Beckett.
Amb el Sanchís ens vam conèixer a l'institut, jo el tenia de professor, i el 79 vaig començar a fer un espectacle amb ell, una adaptació que havia fet ell de textos de Brecht, i després al 80 ja vam fer Ñaque o de Piojos y Actores, que va ser un espectacle que hem fet 500 vegades, no sé què, que vam anar a Sud-amèrica, Europa, Alemanya, França, Itàlia, etc. Bueno, i per totes les Espanyes, i va ser com, bueno, poder començar a viure del teatre. Bueno, mentrestant estava vivint, jo vaig aprendre a l'institut a fer màscares i feia màscares.
Ah, sí?
I anava un puesto a la plaça de Sant Josep Oriol, del Pi, i venia les màscares amb l'Oriol, tots dos venien màscares allà.
Wow. Era com uns pòsters, una manera,
fèiem els d'allò, els, com es diuen, els teixits aquests,
sí,
que vam fer pel teu casament.
Pel meu casament m'ho va regalar, i
sí,
tant.
Sí, com es deien els d'allò, home, no me'n recordo.
De cramé i coses així.
Sí, una mica, sí, però era un altre teixit, saps, com, bueno, sí, tot un d'això.
Encara el tinc, Manel.
Ostres, que fort. Vaja, fa una estona, eh?
Fa una miqueta.
O sigui, s'ha fet de tot,
no,
eh?
No diguem quan, per això.
Sí, no, estona, ja està.
Explica'm això de llavors de... Quina idea llavors... de la Beckett?
Sí, bueno, en aquells moments ja existia una cosa que havia creat el Sánchez, que era un grup de teatre que es deia el Teatro Fronterizo.
Sí.
I ell va fer tota mena de decàleg, d'intencions, d'ideologia, no? I que era, bueno, un teatre que estava en la frontera, vull dir que pensant un teatre molt per la gent, de lluita, de reivindicació, etc. Aleshores, bueno, per això fèiem això. Per exemple, amb l'espectacle d'Anyà, que vam fer moltes funcions de franc. Vam anar a Badalona, als barris més d'allò, funcions molt dures. A mi em van servir molt d'aprenentatge, però jo recordo funcions que durant el Mundial del 82 de futbol, em sembla que era, a Badalona, amb una cantonada tot de pisos, a les finestres van posar una tarima i totes les finestres se sentia el partit de futbol d'Espanya. Uh-huh. I nosaltres intentant fer teatre. Amb tot de gent que allà, senyors amb la ràdio,
ostres,
nens jugant amb uns gronxadors, nens que es posaven allà així i ens tiraven pedis i ens escopien. No, jo vaig parar un parell de vegades, aquesta va ser la vegada pitjor, l'única vegada que he parat una funció.
Uau.
Sí, i perquè, bueno, era, per favor, senyors, és clar, que, de veritat, no, fins que, i vaig dir, per favor, i un borratxo que venia allà, nosaltres anàvem dient, era a la mierda, cabrones, o sigui, ja, bueno, per favor, no hi havia ningú de l'organització que digués, escolta, per favor.
Ja.
I a més ho fèiem de franc, o ens convidaven a sopar, no me'n recordo, alguna cosa així. Fins que d'una finestra algú va tirar a l'os d'una cuixa de pollastre. I em va picar aquí, i em va fer un trau.
Uau.
No? I allà sí que vaig dir, senyors, moltes gràcies, ho hem intentat. Un altre dia serà, adiós. No em vaig anar. Perquè vaig pensar, bueno, no, ja... No, vull dir, ja... Va passar molt, saps, quan la democràcia, el socialisme i tal, s'ha de portar cultura, no? I deies, a mi va passar per Andalusia, no? Es van contractar no sé on i arribaves allà i deies, i l'alcalde, no sé, està en el bar, ah, vale. Hola, chavales, tomaron algo, no sé què, però on tenim que actuar? Ah, ja, pondran una tarima i no us preocupeu, no sé què, bueno, i no tallaven el tràfic ni, bueno.
I d'aquí continuem amb la Beckett.
I anem a la Beckett. I llavors sí, vam decidir, i era una idea ja de poder tenir un teatre, de poder fer el que volguessin, de poder també incentivar molt més la dramatúrgia i tot això. i amb el Sánchez, el Luis Miguel Quirmén i la Pilar Molina, érem quatre, vam decidir, vam agafar un llogar un edifici a Gràcia, al carrer Alegre de Dalt 55, sí. I vam muntar la Beckett, que vam inaugurar l'any 89, amb una adaptació d'un text del Melville que es deia Barleyville l'escrivent.
I que ara estàs vinculat a la Beckett, ara?
No gaire, perquè no... no ens acabem d'entendre, diguéssim.
Ja.
Sí, els trets han anat cap a altres bandes,
sí,
i no sé què.
Jo crec que
han canviat de local, l'esperit jo crec que no és aquest. Hem tingut bastants enfrontaments, diguéssim, ja. I ja està. Però bé, vull dir que cadascú que al seu lloc, exacte, i ja està, vull dir, no sé, i a lo millor algun dia ja... He fet coses allà, vull dir, jo després he actuat i he fet coses a la Beckett, a la nova no. Ah, bueno, a la nova vaig fer, sí, vaig fer una lectura o alguna cosa, no me'n recordo ara. Però vull dir que, bueno, estem allà.
Va. Uh-huh. Parlem una mica de l'obra d'avui.
Sí.
Sí. Però abans deixa'm dir-te una cosa.
I tant.
Tu vas viure una temporada al Senegal.
No, he viatjat molt a l'Àfrica.
Ah, per això.
Sí, no, no ha estat...
Pensava que havies viscut, Colors.
No, però jo vaig anar, em sembla que és el 2010 o el 2009, per primera vegada, a l'Àfrica Negra. Havia estat al Marroc, a Túnez i tal, i vaig anar a Kènia i Tanzània, i hòstia, vaig flipar molt, em va transformar moltes coses, no?
Són cultures molt diferents.
Cultures molt diferents, de tornar als orígens, de tal. Vaig estar en un poble, al llac Victòria, amb tot de nens, buf, em va alterar molt, també, saps? O sigui, vaig patir molt,
Sí. Vull dir,
o sigui, em va agradar molt, però vaig patir molt de què hem fet, què ha passat i tal. I a partir d'aquell moment, sempre que puc, viatjo a Àfrica. Això sí que és veritat.
Ja sé que
és molt impactant.
Però quan viatjo... Com a mínim estic un mes, pues, a Senegal també hi he estat,
sí.
És l'últim lloc que vaig estar a Senegal, crec. Però he estat a Etiopia, Namíbia, Botswana, Zimbabue, Madagascar, Maurici, llocs, no sé, Etiopia, per exemple, el sud d'Etiopia és impressionant, perquè és el lloc d'Àfrica on encara hi ha més tribus per metre quadrat. I vaig amb un guia, busco, no faig viatges d'aquests de...
Sí, de luxe, de turista, no fas
no,
de turista.
No, sí que vaig amb un guia, això sí, perquè és la manera de poder entrar als puestos i tal, un guia especial, no? Vull dir que ja, i així amb el guia puc arribar a les tribus i parlar amb el cap de la tribu, o, bueno, saps, de què fan, de què no fan, de barrejar-se, clar, bueno, i és interessant, bueno, a mi m'agrada molt això i no... I m'he trobat, vull dir que hi ha moments que ens hem trobat el Lluís i jo, el meu company, que estem allà en un mercat i som els dos únics blancs que estem allà, saps? I és com, de cop i volta, dius, hòstia! No hi venen tot de nanos allà, diuen, muchungu, muchungu, no? És en suahili, no? Que és blanc.
Ja.
Tu dius, blanc, blanc!
Clar.
Bueno.
Llavors aquesta obra et deuria...
Aquesta obra jo la conec de fa molts anys, jo sóc molt cultacià, m'agrada molt Coltés, molt, molt. Sí, sí, i tinc obres meves que van molt influenciades per ell. Jo aquesta obra fa molts anys que la vull muntar, que la volia dirigir jo. L'he proposada a vegades i tal, però no hi ha hagut manera. I curiosament, mira, aquest any em van trucar per si volia fer el personatge de Forn.
Va ser una trucada així sense... No va ser tu que diguessis.
No. Bueno, com que aquest any el grec volia anar d'Àfrica o de coses sí, així, doncs el Roberto Romei, que està vinculat aquí al Tantarantana, va proposar, en el cas de Sus, en el director del grec, fer combat de negre i ossos.
Ah, està bé.
Mm-hmm. I llavors...
Et va buscar tu per fer...
No sé, bueno, a mi em van trucar un bon dia, jo no coneixia el Roberto Romei, bueno, havia vist coses seves, però dir que no havien treballat mai junts, ni... I no sé, em va trucar un dia... I em va dir, escolta, el Pep Ambrós m'ha parlat de tu i tal, i no sé què, i no sé què. I jo dic, però què fas? Això. Bé, què? Fas això? Què dius?
Vostès, i a més sobre l'Àfrica...
Sí, sí.
Clar.
El que passa, clar, és una obra molt gran. Aquí està tallada quasi un 30%.
Ah, sí?
Sí. Uau. Pensa que és una obra que potser duraria 3 hores i pico. És una obra que s'ha muntat, aquí la va muntar l'any 88, la Portacelli al Mercat de les Flors. A Madrid es va muntar el Centro Dramático Nacional, dues vegades s'ha fet. Es va muntar, li va estrenar el Patrixeró amb el Coltés el 83, a París. Ell no estava massa d'acord, el Coltés, amb el que li feia el Patrixeró, però el Patrixeró era molt poderós i el va fer famós, diguéssim, el Coltés, no? Ja. Però bueno, llavors van treballar molt junts. I necessita espais molt grans, no? O sigui, en realitat hi hauria la part de fora, el d'això, entrava un camió de veritat, un jeep, bueno, totes aquestes coses
impossibles.
Aquí és impossible fer-ho. Jo crec que, bueno, el treball que han fet de direcció i escenografia i de banda sonora està molt bé perquè, bueno, ens situa aquí, no? Una mica, no? I és que aquest espai és que...
No dona més.
I jo crec que també està bé haver-lo reduït perquè és que aquí 3 hores amb aquesta tensió no s'aguanten. Ni l'espectador,
sí,
ni nosaltres.
La tensió entre personatges és l'element clau, no?
Sí, clar. Sí. Aleshores, ha sigut un treball difícil d'assaig, no? Perquè, clar, hi ha salts molt bèsties aquí amb els personatges, saps? Que si fessis tota l'obra, tenen un camí com més, no? De cop i volta estàs aquí, ja estàs a dalt.
Ja.
I en canvi vas pujant, no? A l'obra.
En 3 hores el personatge es va desenvolupant,
i el pots entendre,
no?
Més, clar, i tu el pots seguir aquí, de cop i volta passes d'una cosa a l'altra que, hòstia!
Però és un treball bastant esgotador.
Sí, és fantàstic, per això.
Tots 4, tots 3, tots 3.
Sí, sí.
Aquest muntatge, Manel, quan el veu començar aquesta producció, i després com ha anat el procés d'assajos, com l'heu viscut els actors?
Bueno, una mica, jo personalment una mica estrany.
Sí.
Sí, que és normal, vull dir, jo dic obertament perquè no passa res, ho hem parlat amb el Roberto i tal, com que jo és una obra que volia fer. No, la tenia molt al cap i la conec molt, aleshores ell tenia una altra idea totalment diferent, no totalment, diguem molt diferent, i aleshores jo he xocat molt a l'hora d'assajar.
Ah, sí?
No amb ell, sinó amb
tu mateix.
Amb mi mateix, perquè jo el personatge l'entenia d'una altra manera i aleshores ell el volia d'una altra.
El marcava d'una altra.
I jo pensava, hòstia... Jo li deia, però jo he viatjat molt a l'Àfrica, eh?
Jo... Per això que jo hi he pensat molt.
Sí, no, jo ho utilitzo molt. Bueno, és que jo tinc molts... O sigui, jo he conegut personatges com el Horn.
Sí.
A Etiòpia i a Madagascar, sí, a Namíbia. Sí, gent blanca que està allà, no? I que porten molts anys allà, que van venir treballant en una obra, no sé què, i s'han quedat allà, gent que s'ha casat, que tenen moltes dones, molts fills, alguns, i tal, i que diuen una cosa, que l'altre dia van venir unes noies de negres, que vam fer un col·loqui, i els havia sorprès molt que el personatge digués la nostra Àfrica, no?
La nostra.
Jo dic, pues, bueno, jo diu això, és que no ho diu ningú. Dic, no, jo ho he viscut. Jo he estat allà amb tius blancs, allà, i no sé què, que deies que la nostra Àfrica, no sé què, no sé
quan. Es senten els amos.
Bueno, si tu portes 40 anys vivint allà, ja m'explicaràs.
És la teva vida.
És la teva vida, és la teva Àfrica, és la teva Barcelona, és el teu Sabadell, és el teu... No, el lloc on vius, i si passes tants anys, amb la intensitat que es viu a Àfrica... Vull dir, jo quan estic allà a Àfrica em sento africà, i només estic un mes. No, però ho dic de veritat, vull dir que em feia molta gràcia aquestes noies, no, que em deien això, no? I pensava, bueno, és que, clar, vivim un problema amb tot això del racisme i aquestes coses, és molt complicat. Però, bueno, vull dir que hi ha els africans o no sé què que no han trepitjat mai a Àfrica. No, que són nens adoptats o ja han nascut aquí, sí, o no sé què, i tenen un d'allò, i tu veus allà, estàs en un poblet amb nens que estan amb el SIDA, que ja es moriran la setmana que ve i que no sé què, plens de mosques i tal, i hòstia, és una altra història.
És durillo. De fet, aquesta obra també és dura. He trobat que tenia també com un punt críptic, no? Que és molt important, ho deies abans, la tensió entre personatges, les relacions entre ells, de poder, de confiança, de desconfiança... Això, o sigui, el text és un text molt complex. Llavors, vosaltres com a actors, quan us planteu davant d'això, com us hi enfronteu, bueno, això? Com treballeu el personatge per poder dir, bueno, sí, ho faig amb seguretat, això?
Bueno, primer treballant molt, vull dir, dominant molt el text. Vull dir, és com una partitura, te l'has de saber, l'has de cantar a l'autobús, jo què sé, saps què vull dir? És que no... És la manera, perquè llavors el pots jugar i el pots col·locar de mil maneres diferents, si és necessari, no? després treballant molt junts. És història de treballar molt amb l'altre, encara que no ho sembli a vegades, però de treballar molt amb l'altre. Hem de treballar junts, intentant explicar el mateix, saps? Tot i que jo puc estar en conflicte amb el personatge del Cal i tot això, però estem treballant. Ell m'amaga coses, jo ho sé.
Clar, és molt important el que no es diu.
El que no es diu, clar. Jo sé perfectament que m'ho han dit, jo he arribat allà i m'han dit aquest tio ha matat un tio. I ell m'està venent allà un llamp, ha caigut i no sé què. Dius, però tio, que m'està... No, i ell podria dir, va, no em menteixis. No, i en canvi el deixa dir, després diu, mira, tothom et va veure com disparaves, val? Prou. Bueno, doncs ara què fem, no? Bueno, no sé, és difícil, però... Sí. A veure, hi ha obres que són molt més fàcils, els personatges són molt clars, són pim, tenen una línia i ja està, no?
Però Clauté sempre fa obres difícils, eh?
Molt difícils, sí, no,
totes
no hi ha...
Totes les que... Sí, eh? A part d'aquesta.
Però, sí, no, tot... És una passada, vull dir que és... No,
difícil d'interpretar, difícil...
Sí, i des del lloc on les fa, no? Vull dir, el Roberto Zucco, la més coneguda, no? El senyor que havia matat allà i tal, i que s'escapa de la presó i tal. Clar, de cop i volta tu veus i dius, però està fent un heroi o què és això? Un criminal i me l'està... Hòstia! Però això jo penso que és fantàstic. Això és el que hem de recuperar en el teatre, per favor, moltes vegades. Estem acostumant a un teatre molt conservador, molt burgès, a vegades. Burgès en el sentit de conservador, saps? De no arriscar, de... No... Sí, volem fer un teatre social, no? Però llavors ens expliquem, oi, oh, allà van avortar i està prohibit i no sé què. No, expliquem què li passa a la gent. Això ja ho diu la tele. No, sí. L'Ayuso ha dit que l'avorta, no sé què. Això ja ho diu la tele, no cal que ho diguem al teatre, això. Mm-hmm. Veiem què li passa a una senyora que no la van deixar avortar i que s'ha mort. O... Fem això en el teatre. Mm-hmm. Saps què vull dir? No l'anunci de les coses. Ja. Ara està de moda dir fer teatre social, no lliure aquí allà, i t'expliquen coses d'aquestes, les que surten a la tele. No, per favor. Al teatre fem teatre, és màgia, és poètica. No, a mi m'enerva molt això a vegades, no? Que vaig a veure coses i penso, hòstia, ja, bueno...
Noi, i això ja ho sabem, no?
Vull veure la gent, que els personatges, no? Actors allà i directors que fan grans coses, fantàstic, però jo vull veure personatges que els hi passen coses i que em posin en conflicte a mi.
I que el públic,
que
això,
commoguin.
Que el públic tingui aquest conflicte. Que,
clar, que tinguis. Sí, clar, que tinguis, és que, aquest... si no, bueno, pues, mira, és com allò, saps, dels catòlics, no? Que, bueno, pots fotre una patada amb un avi allà, pues, vas a confessar, res, va, nostre, i ja està. Pues és el mateix, no? És allò, vull dir, ai, anem a veure una pel·lícula, ai, és de negres, pobres, que pateixen molt, ai, hem anat a veure una de negres, pobres, eh? I no sé què, i després passa una, mira, aquest negre, que escarós que és.
Sí.
No hi penses. Què és aquesta societat?
És que vivim això.
Clar, jo penso que el que hem de fer és posar-te en conflicte tu mateix en aquests moments i fer un teatre més arriscat i de dir, escolti, vostè que va d'això potser no és tan sa, tan sant, no? O tan... Potser té un grau o té un puesto que és molt fill de puta vostè. Per la necessitat, pel que sigui, perquè no té diners, perquè no sé quantos, però bueno... Bueno, mira, en quina societat vivim, amb l'extrema dreta i tot això, vull dir que els immigrants s'han de tractar patades, no sé què, bueno, ens roben, vull dir, la quantitat de mentides que diuen a vegades, no? I penses, però per favor...
I consideres que el teatre a Catalunya ha baixat de nivell?
Depèn, jo ha baixat de contingut,
de
jo
contingut.
Crec, sí. Jo crec que sí, bueno, perquè a mi el contingut que m'agrada és aquest que parlem,
yeah.
I penso que el teatre ha d'anar per aquí. No vol dir que tot hagi de ser un drama o una tragèdia. No, podem fer teatre molt divertit i comèdies.
Sí, amb una comèdia també pots reflexionar molt.
Totalment, és clar que sí. Uh-huh. Ja hem de vigilar amb lo pretesament intel·lectual o molt elaborat o molt elitista, cuidado.
Sí.
Bueno, jo sempre he cregut, perquè me'n vaig criar les termes, probablement, que el teatre ha de ser per tothom, ha de ser per la gent, no per una èlit determinada, que també, però tothom ha de tenir accés a això. No, i no vol dir que hagin de reduir el llenguatge o fer-lo més xabacar o no. No, és que és la manera... Els teatres són aprenedors i des d'allà s'aprèn. Jo aprenc que el teatre he après paraules, he après coses, he après... No, és com, és el que ens passa també a les televisions i tal, que cada vegada redueixen més el llenguatge, el lèxic i tal. Uh-huh. I parlen malament.
Sí.
I dius, no, periodistes que parlen, que dius, mare de Déu, però què diuen? Uh-huh. I això és un professional. O sigui, la gent normal sembla, bueno, però una persona que es fa dir periodista, no sé si té la carrera o no, perquè d'aquests que surten,
sí,
no ho sé, eh? Sí. I dius, però per favor, no sé, trobo que això... Estem com a la deriva. Bueno, aquests polítics, no, que diuen que tenen un màster, el que sabe, tots aquests, i que és mentida, tots, i ja ho veus, i no tenen ni cultura, no tenen res, però per favor, quan l'Abascal, tota aquesta gent, i aquests ens han de manar? Per això jo crec que hem de donar canya en el teatre.
Sí,
vull dir...
I a veure, sempre diem el teatre és cultura, però que ha d'arribar a l'abast de tothom, com dius tu.
Sí, però no, és que la cultura ha de ser per tothom.
No fer coses simples, precisament.
No,
sinó,
no.
Considerant el públic, que és prou intel·ligent...
Jo sempre considero que el públic és intel·ligent, sí, sempre ho he dit. Sempre, això. Sempre. El que passa que se li ha de donar l'oportunitat per això. Uh-huh. No? I sobretot no maltractar-lo. És a dir, quan algú, a lo millor, no ha entès això, se li ha dit, va, és que tu no tens nivell, tu no tal, no? L'hem menyspreat. No, en vés de dir-li, sí. No has entès, això no vol dir això. Sí. Ah, sí?
Ai, hòstia. Vés a veure una comediata que l'entendràs.
No, ja, vés a veure allò, tu. Sí. Bueno, no saps, saps aquesta cosa de... Ah, sí. Què ens hem cregut, no? No sé. Bueno, a mi això sempre m'ha...
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, no tenim més temps.
Bueno,
quedarem un altre dia i seguirem la conversa, perquè ara aquí han començat a sortir mil temes.
Estaríem
de l'obra. En realitat és una obra de la que pots anar parlant, bueno, que, de mil i un aspectes.
Obra, clar, desperta quantitat de coses, i exacte. Això és el que sí. és collonut, sí. Trobo, saps què vull dir?
Sí, sí, mm-hmm. Ja estaríem xerrant molta estona, Manel, amb tu.
Sí,
però...
sí,
amb
uns personatges.
El temps a la ràdio, el temps a la ràdio.
La ràdio és el temps a la ràdio.
És així, eh?
Doncs ho deixem aquí. Un altre dia tornarem a parlar amb el Manel, li donem i tant. Les gràcies.
Moltes
i
gràcies.
El felicitem per l'obra de combat de negre i de gossos. Gràcies a tu també, Elvira.
Moltes
i
gràcies
bona nit.
I molt content que això fiqui.
Ja tenim aquí l'última escena del programa d'avui, i com a protagonista, l'Elvira Franc. Avui ve acompanyada. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I Marcel, bon vespre.
Hola, bon vespre, Eloi.
Mira, comencem avui per l'obra que hem parlat amb el Manel Dueso. Comentarem una mica l'obra, El combat de negre i de gossos, de Bernard Maria Cortés, al Teatre Tantarantana. L'acció passa en un país de l'Àfrica negra, un home blanc, d'una constructora francesa, està a punt de jubilar-se i preparant els jocs artificials pel dia de la inauguració de l'obra. Té motius per celebrar-ho. La gran quantitat de diners que guanyarà quan acabi l'obra i la presència de qui serà la seva promesa. La parella, la seva promesa, no es coneix. Ella és una jove, una noia molt jove i fràgil que s'ha desplaçat a l'Àfrica per conèixer el país i també a ell. Darrere el filat, que separa els obrers amb els encarregats de la constructora, a les fosques, quan el vell està sol, es presenta un desconegut negre amb el pretext de voler recuperar el cos del seu germà. Segons li han dit, s'ha mort d'un accident. És una presència que molesta. El vell el vol fer fora i li ofereix diners perquè se'n vagi. Però l'home el rebutja i continua amb el seu propòsit. Realment, el mort no ha estat d'accident, ha estat assassinat per l'ajudant del vell, el capatàs de les obres. I posteriorment l'ha amagat, ha amagat el cos del mort llançant-lo en una claveguera. Els dos homes blancs dominen els obrers, els menyspreen. Beuen, juguen, rivalitzen entre ells i es barallen, però sempre dintre el mateix nivell. Els altres, els treballadors, per ells no compten, no els consideren de la mateixa condició. Tampoc respecten a la noia benvinguda. La fosca nit, el cant dels guàrdies de l'obra, els lladrucs dels gossos i la presència pertorbadora del negre que vol recuperar el cadàver del seu germà, crea una tensió, unes comparances i abismes entre el món obrer i els més privilegiats. Què farà? Entreveure un combat existent no tan sols en els països africans, que és el lloc que passa l'acció, sinó a qualsevol racó del món. L'opressió, el despotisme i l'explotació no són tributs només dels països considerats pobres. Qui són els animals? Els gossos que lladren? O els homes foscos que abusen de les persones més desvalgudes? L'obra és una direcció de Roberto Romei plena de simbolismes i cruesa, que traspua uns personatges contradictoris, violents i desenganyats. Unes actuacions complexes i difícils d'interpretar per la gran càrrega de realisme que defensen satisfactòriament els dos actors sabadellencs, en Manuel Tueso, que n'hem estat parlant amb ell, i el Pep Ambrós. Els acompanya la Maria Txell Calbó i el Ricard Boile. Un tema per reflexionar. Per reflexionar una bona estona sobre els explotats i els explotadors. Una obra que es podrà veure fins al 31 d'octubre.
Molt bé. Quina més? Quina
continuem?
Més?
Continuem. La Víctor C. El TNC. Una adaptació de les obres i la vida desconeguda de la Caterina Albert, escrita per l'Anna Ricard. Carme Portacelli ha estrenat el seu títol de directora artística del TNC dirigint una obra meitat invenció i meitat de textos de les novel·les de Víctor Català. La gran escriptora del modernisme català, que va haver d'amagar el seu nom i la seva condició de dona amb el pseudònim de Víctor Català, principalment a causa de l'escrit infanticida que va presentar als Jocs Florals de 1898. L'obra ens descriu els últims 10 anys de la Caterina Albert, que voluntàriament va passar al llit. Segons diu, els matins passejava pel seu jardí de l'Escala, a casa seva, i després es ficava al llit i allà rebia els seus amics i algun periodista. La Caterina Albert és presentada com una dona un pèl estranya, múrria i sagaç. Potser era així, o potser no, potser tot és invenció. Jo diria que tenim una rara mania de presentar a les nostres escriptores més representatives com a dones passades una mica de voltes. Igual com va passar quan van descriure la Mercè Rodoreda. I penso, abans de continuar amb l'obra, que es pot ser bona escriptora, fantasiosa i imaginativa, sense caure en l'esnobisme o en rareses. Però l'obra és així.
Sí que és veritat que no cal pas ser estrambòtic per ser un geni.
No cal. No cal. I moltes vegades els homes escriptors doncs, són els expliquen com molt normals i les dones ens posen aquesta etiqueta a sobre que a mi em fa mal. Però bé, l'obra és aquesta i així és. En l'obra s'inclouen fragments d'algunes de les novel·les de l'autora, que a criteri meu són els moments més bonics i més ben fets de l'espectacle. Els altres, per mi, queden deslluïts. Ni el text, ni la idea, ni el muntatge tenen per mi res engrescador. La Rosa Renom interpreta la Víctor Català, una molt bona actuació que crec que la directora li ha marcat una mica massa caricaturesca, però que l'actriu se'n surt amb nota alta, diria jo. De les altres interpretacions, jo diria que és una llàstima que la Lluïsa Castell, després de veure-la amb molt bones interpretacions, faci un paper tan poc gratificant i tan desaprofitat. L'Anna Icobalceta fa grans esforços per tirar endavant el seu llarguíssim paper, però tampoc li fa justícia a la seva bona carrera. Crec que aquí la directora ha fallat una mica de no aprofitar els recursos de les actrius. Pel que fa a l'Olga Honrovia, l'Oriol Guitart i el Manel Sanz, no dic res, per mi va estar bé. El que sí va ser un plaer per mi, tornar a veure el Ferran Carvajal, tant amb la seva actuació com també veure les seves coreografies i direcció de moviments, que considero que aquests moviments van ser els millors de l'obra. En definitiva, crec que no és la millor proposta que hem vist i lamentaria molt, molt, que al final de la temporada del TNC enyoréssim l'enginy, la musicalitat i la saviesa de l'anterior director del TNC, el Xavier Albertí. Dir que aquesta proposta de Víctor C. es podrà veure fins al dia 7 de novembre.
Molt bé. Quina més tenim?
En tenim una altra. Anem per l'Avinguda Nacional, a la Sala Beckett. El director Martí Torres ha sorprès ara en la presentació d'un registre diferent dels que es tenia acostumats. Torres ha estat director d'un parell d'obres de la companyia dels Pallassos Run. També ha dirigit musicals, cabarets, concerts teatralitzats, dansa i circ. I ara ha deixat la seva part més gamberra i desenfadada per dirigir una obra crua, amb un sentit humorístic, però molt crítica. L'Avinguda Nacional jo la vaig veure el juliol abans de la pandèmia, a la sala d'assaig a la Beckett. Era com una prèvia que anomenaven semimuntada perquè la definició era una, diguéssim, una representació mig lectura, mig dramatitzada i mig escenificada. En aquell repartiment hi col·laboraven Manu Lludemolins, Pepo Blanco i el genial Joan Carreras. Ara els actors han canviat i a la Sala Beckett ha presentat l'obra amb tota la seva magnitud, amb un repartiment encapçalat pel sabadellenc Josep Julien. Com sempre hem dit, els sabadellencs estem a tot arreu, eh?
Home, i tant!
Sí. El Josep Julien fa el protagonista. I la música en directe d'Oriol Roca, que ja també, quan la van presentar la primera vegada, ja intervenia amb el seu piano i el contrabaix, que posa el contrapunt amb música clàssica enfront d'un text violent i sàdic. El text és dit principalment per un sol actor. Van Dem explica la seva història militar, la seva afició, primer a les drogues i ara a la taverna bevent cerveses, on troba la Luca, una dona que tenen una confosa relació. Segons diu ell, va donar el primer cop a la revolta de la manifestació de l'Avinguda Nacional de Praga, on ell hi viu, i que va ser el començament de la revolució i la caiguda del comunisme txec i en conseqüència, la caiguda del mur de Berlín. Ell n'està orgullós i no desaprofita cap moment per demostrar les seves ganes de lluita física en qualsevol concepte. Bardem és un home que es confessa orgullós de ser nazi, un home amb obsessions i ràbia que explica entre rialles les seves dèries. Un home matusser i tirà, amb una mentalitat simple i de solucions dràstiques feixistes. Però a la vegada és un antiheroi que viu als molts baixos. Un perdedor que viu enganyat i que es fa al mil homes. Un home amb una influència traumàtica, on el seu pare hi va tenir molt a veure, i que creu que ell també pot maltractar a tothom. L'obra és un exponent més del que moltes persones d'ultradreta pensen actualment de la democràcia i reflecteix les paradoxes d'ideologia del feixisme creixent a Europa. Demostra, una vegada més, també, la buidor amb els pensaments influenciats del feixisme. Cap a persones influenciades en aquest aspecte, persones sense gaire criteri, que el feixisme doncs, els canvia. L'obra es va programar diverses vegades durant la pandèmia i van haver d'ajornar les representacions. Finalment s'ha pogut representar només dues setmanes i va acabar el passat 17 d'octubre. Esperem que ben aviat la puguin tornar a fer perquè l'obra s'ho mereix.
Esperem, esperem.
Esperem, esperem.
El Marcel em sembla que també tenia alguna per comentar.
Exacte, jo avui porto... Vinc a fer d'aprenent de l'Elvira Franc, vinc a fer una mica d'Elvira Franc, i porto dues recomanacions ràpides i una reflexió final. Si et sembla, Eloi, començo. Mireu, us vull recomanar primer de tot Soc el vent, un espectacle que es pot veure al Teatre Acadèmia sota la direcció de Marc Chornet i amb els intèrprets Hans Richter, que no Hans Zimmer,
compte,
i Manel Barceló.
S'ha de dir que s'hi ha d'anar preparat per anar a veure aquesta obra. Eh?
Sí, costa. Ara després ho anava a dir.
Despert.
Primer de tot he de dir que l'obra em va semblar sensacional. Mm-hmm. És un text de John Fosse, un text despullat, amb paraules i rèpliques críptiques, escuetes, breus, concises, amb moltes pauses, molts silencis, però que en cap cas són intervencions buides, sinó que estan plenes de sentit i de transcendència. També la posada en escena és despullada, minimalista, els dos actors, els dos intèrprets, només van acompanyats d'un petit mòdul de fusta que està al centre de l'escenari i uns cubs blancs que podrien recordar-nos a una costa rocosa o a un port artificial. Dos personatges que tenim, que són l'un i l'altre, que no tenen nom, que podríem ser també nosaltres en algun moment determinat de la nostra vida. Dos personatges amb una relació d'amistat, que s'estimen i que coincideixen en aquesta barca, en aquesta embarcació. L'altre, que és Barceló, intenta interrogar l'un, que no sap qui és, no sap el que vol, no sap expressar com se sent, i sovint es contradiu i procura evadir-se navegant per oblidar per uns instants el malestar que té. Els diferents fragments de converses tenen aquesta dinàmica, fins que l'un admet que es voldria llançar al mar i voldria desaparèixer, i ho acabarà fent, deixant l'altre sol i enfonsat. Un espectacle molt potent sobre la pèrdua, el dol, la confusió, l'expressió dels sentiments, la comunicació amb els nostres éssers estimats, amb un punt existencialista, però que ens interpel·la molt i ens fa recordar que segurament nosaltres haurem viscut també situacions similars emocionalment parlant, suïcidi, mort, depressió, ho haurem tingut a prop. I amb un Barceló especialment interessant perquè resulta que interpreta la persona que es queda, no? La persona que després d'aquesta desaparició de l'ésser estimat ha de passar aquest dol i vol intentar entendre i no pot en aquesta persona que està patint aquest trastorn mental o que vaja, intenta entendre els seus motius o les seves paraules i no ho acaba d'aconseguir, no?
És ben bé que l'obra colpegi i que no hi sobra res de res en cap moment. Sí, sí. Mm-hmm.
A l'acadèmia s'hi acostumen a veure muntatges més aviat experimentals, amb tècniques noves, recursos i interpretacions diferents del que estem acostumats a veure en els circuits comercials de teatre. I no agrada a tothom, és el que dèiem, no agradarà a tothom, eh? Són obres que costen, són obres complicades. Si ho comparem amb un TNC, un lliure o les obres de Focus o de Balanyà, no? Mm. Em va sorprendre la il·luminació com a punt. M'agradaria haver-la entès més, eh? Era una il·luminació amb tons canviants de colors enmig de les converses, projeccions, textures...
Jo vaig trobar que acompanyava bé.
Sí, bueno, segurament devia tenir també tot el seu discurs, la llum, en paral·lel amb el text que estaven dient els actors. Em va recordar, a nivell de llum i a nivell de muntatge en general de posada en escena, a l'olor aixordadora del Blanc, que també havien fet la temporada passada.
I que està nominada també en els Premis Butaca, que hem parlat abans, de la il·luminació, també. Deixa'm dir que el Manel Barceló és un gran, gran, gran actor i que el... Hans Richard fa molt doblatge i també ha intervingut amb algunes obres com La nit de la iguana, que feia un paper d'alemany, i el director, el Marc Cuixet, també és un molt bon dramaturg. S'ha dedicat molt a fer obres d'en Shakespeare, però posades al nostre temps. O sigui que, molt bé.
I també m'agradaria mencionar una altra proposta, en aquest cas del Teatre Tantarantana, que és Tadeix Amor, la Mar com a penyora de la companyia Les Fugitives. Compte perquè s'acaba el diumenge dia 24 d'octubre. Horaris de dijous a dissabte a les 8 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda. També és una història embolcallada per la mar, una història d'un amor impossible. En aquest cas és una adaptació d'un relat de Carme Riera del 1975, però que segueix sent una història revolucionària i vigent, i és un best-seller de la literatura catalana. Ens situem al vell mig de Mallorca i se'ns explica un amor que té moltes coses en contra i poques a favor. L'Aina, la protagonista, recorda la curta però intensa relació que va viure uns anys enrere. Els seus records cobren vida a l'escenari i apareixen en escena de la mà d'una Aina més jove, més adolescent, interpretada per una altra actriu, i d'una professora de literatura apassionada per les petites coses que l'encarna la Rafaela Ribas, que l'haureu pogut veure, en, si sou teatreros i teatreres, en algunes produccions de la Sala Versus Glòries o també fent televisió, anuncis, jo la recordo sobretot pels anuncis, i cinema. Tadeix Amor, la Mar com a penyora, és una obra poètica, delicada i sensible, amb música en directe a càrrec de la cantant balear Clara Gòrries. Maria Ten és la directora i dramaturga d'aquest espectacle, juntament amb la Laia Pujol i la Judit Corona, també actriu. En definitiva, són una companyia de dones, Les Fugitives, que ens proposen, com sempre, un espectacle reflexiu i de mirada absolutament feminista. Han adaptat lliurement aquest text de la Carme Riera i l'han dut a escena procurant que no perdi aquest esperit fresc, la parla més col·loquial i mallorquina, el to poètic i les referències a la mare, evidentment. Ni tampoc aquesta voluntat de parlar obertament de l'amor entre dones, que ja pel sol fet de parlar-ne doncs pot ser una denúncia o pot ser una reivindicació davant de la repressió i de la intolerància de la societat d'abans i també potser de la d'avui. És interessant veure com als teatres barcelonins, grans i petits, els personatges femenins cada vegada van liderant més les cartelleres i es van imposant mica en mica, tant en projectes i textos contemporanis que s'han escrit ara o que són de nova creació, com en produccions on es posa en valor algun personatge icònic o autora d'abans o personatge del passat. Darrerament hem tingut una sèrie de produccions dedicades a Víctor Català, ara ho dèiem, no? Solitud, Eva contra Eva, Les tres germanes, Sandra, Sota la neu a la Beckett, Encara hi ha algú al bosc, Galatea, La rambla de les floristes, Beckett's Ladies, I només jo vaig escapar-ne, El quadern daurat, Medea, un munt d'obres protagonitzades per dones i uns personatges femenins molt potents. Uns personatges que pateixen en la pròpia pell les garrotades del sistema heteropatriarcal que sovint viuen en entorns molt hostils envers les dones i, per tant, són personatges que s'hauran d'enfrontar amb valentia a situacions força dures. També és destacable que als escenaris es parla cada vegada més, i és una notícia molt bona, de personatges del col·lectiu LGTBIQ+. Estic pensant ara mateix en Una llum tímida, en Ximpanzé, al Teatre Gaudí o en Ocanya, la reina de les Rambles, o Jo dona, a Lili Elbe, al TNC. És ben bé que el que es parla al carrer, les reivindicacions que estan vives a fora, també es lluiten des dels escenaris, és una evidència. I, de fet, calen aquests missatges de defensa dels drets de determinades persones que el sistema oprimeix.
Tal com deies, Marcel, sí, és una obra feminista total, escrita per una dona, interpretada per tres dones, una pianista i dirigida per dues dones. Tots són dones. des del so fins a la il·luminació i la dramatúrgia. Jo vaig llegir el llibre i em va agradar molt. Com deies, Marcel, és una història d'amor prohibit, poètica i emotiva, una història d'amor entre dues dones. Una de les dones, diferents molt d'edat, un amor apassionant i romàntic, pur, però prohibit en aquella època que es va escriure. És molt interessant d'anar a veure.
Moltes gràcies als dos per aquestes recomanacions. Les que no he vist, me les apuntaré per veure's la propera vegada. Ens veiem la setmana vinent.
Adéu-siau.
Bon vespre.
Arribat el moment de baixar el taló del programa número 185 sobre l'actualitat teatral sabadellenca a l'antena de Ràdio Sabadell. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem! Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre.